Vinga, rapidíssimament, dos noms propis, els que parlem ara mateix amb la Mary Picard en aquesta arrencada de la revista d'actualitat musical, el de Rufus Wainwright, costa una miqueta dir el cognom,
Wainwright,
i el de Eurovisió. Què tal, Mary?
Hola, molt bé. La veritat, bastant dispars. Molaria veure Rufus Wainwright a Eurovisió. Això seria una proposta arriscada.
Això sí.
Llàstima...
Home, s'ha vist grans noms de la música a Eurovisió,
sí,
eh?
Sí, i tant. I segur que aquest any donarà per molt més. Però bé, de moment només començar recordant que aquest senyor que escolteu ara, canadenc de naixement, arriba aquesta setmana al país. Només un recordatori que aquesta setmana hi ha temporada de música i dansa d'Andorra la Vella, temporada Morabanc, i que arriba Rufus Wainwright el divendres al punt de les 8 al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. 7 àlbums, evidentment, capacitat de sorprendre a tothom amb treballs que ha fet per ell i també per altra gent, com Elton John, Mark Ronson o Burt Bacharach, i bé, que estarà presentant els seus materials, 7, en definitiva, i també la seva darrera obra que va fer conjuntament amb la Simfònica de San Francisco. Així doncs, aquesta setmana, una cita de luxe. No serà l'única, comencem una setmana amb moltes cites musicals, Àlex, i bàsicament amb la més gran a nivell europeu. És el concurs més longeu de la història de la televisió, 62 anys de veterania, i sí, aquesta setmana hem de dir que torna al Festival Europeu de la Cançó, altrament conegut com el Festival d'Eurovisió. A partir de demà sonaran cançons com les que escoltarem ara, i de fet directament et punxo la que guanyarà el festival. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla occidentale. I a més no diu la que té més números de guanyar, que la Mary acaba de dir ja la que guanyarà. O sigui, però si tan, cada any ho dic i cada any l'encertem.
Sí, no, això és veritat.
El favorit
és veritat,
sempre és claríssim.
Però aquest cop és tan evident.
Sempre és evident qui guanyarà el festival i quin país està invertint per guanyar-lo. De fet, es veu allò, el cartró, a no ser que hi hagi alguna sorpresa a quin país realment va a buscar el triomf al Festival d'Eurovisió, i sembla que aquest any s'endurà el pastís a casa a Itàlia, que no estaria gens malament viure un festival d'Eurovisió a Itàlia després de molts, molts anys. Aquest seria el gran favorit que sonarà aquesta setmana. Es diu Francesco Gavani i el seu Occidentalis Karma. No confoneu com una cançó de friki, perquè ell surt disfressat de goril·la, i bàsicament aquesta disfressa té molt a veure amb el tema de la cançó, i és que ridiculitza una mica l'ésser humà, perquè a vegades semblem primates amb el nostre comportament ridícul en una societat que avui en dia té molts problemes i no el soluciona, no? Bàsicament és una crítica que Itàlia porta amb una musicalitat que s'enganxa, una frescor jo crec que fantàstica, i crec que és una molt, molt bona aposta. Tu ja l'has escoltat, Àlex?
Sí.
Suposo que estaràs d'acord.
No està malament.
No està gens malament. Una mica la cançó italiana de sempre, no? De l'estiu, que ens ha fet a tots cantar durant tota la vida, doncs seria una mica la similitud. El Festival d'Eurovisió celebra a Kiev, 12 anys més tard de la primera edició a Kiev del festival, on per cert estava Andorra i anàvem amb la representant Marian Van de Val. Doncs torna el festival a Ucrània i no exempta de polèmica, com sempre. Recordem que hi ha baixa de Rússia, i això, Àlex, farà que canviï molt les votacions, perquè Rússia monopolitzava una mica el
era
vot...
Era l'eix, no?, del vot de l'est.
Sí, veurem què passa, perquè anem una mica perduts de com vota votaran els països de l'est. Dimarts, demà, primera semifinal, dijous la segona, podrem seguir-les a la 2 de Televisió Espanyola o a France 4, si volem veure per la televisió francesa, i la gran final dissabte al punt de les 9. Així doncs, tenim tota la setmana carregada d'aquests 42 països que tenen ja els seus claríssims favorits. Francesco Gavani, italià, el primer. El segon favorit seria el búlgar Christian Kostov, amb tan sols 17 anys i amb una balada fantàstica que es diu Beautiful Mess. I la tercera en discòrsia, Robin Bengtsson, és Suècia, I Can Go On, un tema al més pur estil Slager suec, aquests temes doncs, com el Waterloo de Ava, que tenen tornades que són molt, 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 que s'enganxen. I atenció, Àlex, la notícia, per primera vegada Portugal podria guanyar el Festival d'Eurovisió. Està dins dels favorits, un país que no ha tingut gaire bona sort en els resultats,
no?
Tot i les bones propostes que sempre porta, i ho farà amb Salvador Sobral. Portarà la cançó Amar Pelas Dois, i és un senyor que canta hiperbé. Això sí, pateix una cardiopatia i pocs dies abans d'arribar al festival l'han operat d'una hèrnia umbilical. Ell actua amb una faixa, amb una camisa ben ampla perquè no se li noti, i la veritat, doncs, tot i estar recuperant-se d'aquesta terrible operació, doncs sembla que seria un dels favorits. Així doncs, una vegada més, diríem allò de Let the Show Begins, i que ens ho passem molt bé amb 42 propostes musicals que faran que aquesta setmana sigui un pelet més divertida.
I tant que sí. He vist una part de l'assaig del Manel Navarro, es diu, el representant espanyol. Precisament fent conya amb el representant portuguès que feia veure que li tocava l'harmònica o no sé què, un vídeo bastant divertit. És aquest el senyor que dius que té oportunitat?
És aquest senyor el que té l'oportunitat, Salvador Sobral.
Un tio jove.
Sí, 27 anyets. I bé, doncs veurem què passa. A França tampoc no està gens malament. Porta a Alma, una cantant que cal tenir en compte. Són els nostres dos veïns, Espanya amb el Manel Navarro. I després, doncs, com sempre, curiositats, que torna a participar a Austràlia. Evidentment, el tema pasta i audiència van anar molt bé i ja sembla que s'hi han quedat. I altres favorits, o almenys guapíssims, com el representant d'Israel, serien noms que podrien, doncs, sortir al top 10. En qualsevol cas,
el friquisme com el tenim?
El friquisme molt, molt fluix aquest any.
Sí?
Hi ha absolutament poques cançons per riure o per trobar-nos alguna cosa així sobtada. Vull dir que la gent sembla que s'ho comença a prendre en sèrio, almenys aquest any.
Una pregunta com a especialista. Fer una aposta, com dius tu, que podria ser guanyadora, és absolutament voluntat de la ràdio i televisió pública d'aquest país, que vol organitzar. Que val una pasta, que després el retorn és important, però
sí,
que primer has d'invertir una pasta.
Primer has d'invertir una pasta, perquè això suposa una organització de... Porten 3 setmanes les delegacions a Kiev o a la ciutat. 3 setmanes d'ocupació hotelera, d'organització, d'un escenari que val una pasta infame, per
parlar malament. És brutal, no?
Una retra que també s'ha de fer, i evidentment, doncs, una inversió de molts, molts milions que sempre, com tu bé dius, tornen a nivell publicitari d'aquell país que rep el festival. Doncs, si algun país va a tope i va per totes, es nota, perquè realment hi ha, doncs, una inversió per part de govern, de turisme o del que sigui, que vol, doncs, endur-se al festival. No sempre funciona, però normalment es nota qui ho vol.
Dimarts, dijous, semifinals, dissabte la final.
Exacte, a partir de les 9 del vespre. I qui vulgui més informació, eurovision.tv, perquè ens entenguem, la informació oficial del festival. I vaig ràpid, i ara amb totes les notícies que arriben des de la batllia, diguéssim, passem una mica així a buscar notificacions, perquè ja tenim a la presó l'ex-manager d'Alanis Morissette per robar-li $5 milions. Es diu Jonathan Swartz i ha declarat que és culpable d'haver robat a aquesta cantant durant molt de temps diners. De fet, li ha de compensar amb $8.6 milions i anirà 6 anys a prisió. Ell diu que és l'únic responsable de la devastació que ha ocasionat i que, encara que passi molt temps a presó, viurà una sentència eterna de vergonya. Aquestes són les declaracions del senyor. Déu-n'hi-do, sembla que ho reconeix, i de quina manera. I també aquesta setmana ja han detingut el cantant mexicà Luis Miguel.
Que estava en xoc, tot el món de la música a Sud-amèrica.
Sí, i ell estava en busca de captura, perquè no s'havia presentat als jutjats per una denúncia que, de fet, li va fer el seu mànager, una mica al revés de l'Alanis Morissette. El mànager el denuncia per incompliment de contracte, i bé, al final sembla que l'han detingut, l'han arrestat, ha declarat davant la jutge i se l'ha deixat anar amb la fiança $1 milió. Veurem com acaba, però de moment no pinta gaire bé les coses per al senyor Luis Miguel, que continuarà, evidentment, amb problemes amb la llei. I acabo amb dues notícies grandioses i fantàstiques. La primera, per la música llatina. Segurament coneixes aquesta cançó.
I tal, ha sonat una mica, sí.
És terrible, perquè l'escoltes i tot el dia enganxada.
No te la treus del cap. Bueno, per això ha triomfat tant, suposo.
Doncs sí, ha triomfat tant que s'ha convertit en la primera cançó llatina que corona, que arriba fins a dalt del tot, de la llista global de Spotify. És a dir, és la cançó llatina més reproduïda al planeta. Això no havia passat mai, una cançó cantada en castellà, doncs, fos així d'exitosa. I, de fet, 327 milions de reproduccions durant una setmana, 327 milions a Spotify. Moltes són del Carmona, ho confirmen. Tot gràcies a aquest tema original de Luis Fonsi i Daddy Yankee, que, a més, ha afegit la veu del Justin Bieber amb aquesta versió que escoltem de fons, que això ha fet, doncs, que, evidentment, el públic de parla anglesa es fixés en el Despacito. I tant com la notícia bomba de la setmana, per aquells que van viure la dècada dels 80, probablement els hi tremolarà tot. Ara mateix tornen aquest divendres amb nou disco els New Kids on the Block.
Mare meva.
Tu vas ballar-los, no, i tot?
Bueno, ballar-los ni aquests ni caps, però sí, diguem-ne que sí.
Van ser els primers, després van arribar Take That, Backstreet Boys, però hi va ser la primera boy band de factoria casting nord-americana. Els New Kids on the Block triomfaven a la dècada dels 80, de fet el 84 van ser els més venuts del planeta i tornen aquest divendres amb un àlbum, perdona les gràcies, no està gens malament, tornar 40 anys quasi després, dient Thankful.
Se m'havia oblidat una cosa, gràcies.
Que havia de donar les gràcies. I després de vendre 280 milions de còpies, aquest divendres estaran a les botigues, així doncs prepareu-vos o aparteu-vos 20 eurets perquè serà de comprar obligada.
Teniu Facebook, aneu a la pàgina de la Mary Picard i veureu la Mary Picard 12 anys més jove, al costat de Marian Mandeval, oi?
Sí.
És la foto aquesta? Sí. És que té el braç davant.
Sí, sí,
i
clar,
no...
perquè són les fotografies de Kiev, de quan Andorra van a Eurovisió i les he penjat per recordar-vos
doncs,
un dia.
Doncs qui tingui ganes de veure la Mary 12 anys més jove,
joveneta,
ja ho sap.
Amb gràcies, poetes.
Gràcies, Mary.
Gràcies, adeu.